Bon dia a tots i a totes, benvinguts en aquesta hora del vermut. Sembla estrany, comencem en la nostra hora habitual, que sempre diem que és la 1:05, si és la 1:11, a vegades també ens ha passat, però avui és que ens hem mogut de lloc i comptem amb uns tertulians molt especials. Estem al Teatre de l'Artesana, ens acompanya la gent del públic i també la gent dels de casa, que avui, com us dèiem al final de l'informatiu, no ens podreu acompanyar per aquest format especial. Un format especial degut a que estem en un cap de setmana molt especial, aquest cap de setmana solidari que Falset celebra per segon any consecutiu. Enguany, regalem somriures amb Pallassos Sense Fronteres i aquesta tertúlia és el primer acte d'aquest cap de setmana que al final us recordarem quins actes hi ha. Però ens trobem al Teatre de l'Artesana i és un plaer i un gust poder comptar al meu costat amb Mònica Terribas, periodista i presentadora del Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
Amb Jaume Mateu, també conegut com a Tortell Poltrona. Bon dia.
Hola.
I a la meva altra banda, que haurem de veure si els hem de separar o no, confio que no, tenim el Miquel Puig, economista i regidor d'Hisenda de Falset.
Bon dia.
I el David Fernández, periodista, però també exrepresentant i portaveu de la CUP al Parlament Català. Bon dia.
Bon dia a totes i tots.
Gràcies a tots quatre per estar aquí. Intentarem aportar una mica de llum, si podem, a la qüestió que ens porta, que celebrem aquest cap de setmana, aquest regalem somriures amb Pallassos Sense Fronteres, uns somriures que s'han d'aportar perquè ens agradi o no el món que ens ha tocat viure. Hi ha conflictes, hi ha gent que pateix, i aquesta gent necessita que algú li arrenqui un somriure, li tregui un somriure. Pallassos Sense Fronteres va començar a funcionar arran de la Guerra dels Balcans, una guerra molt pròxima. Com us deia, al món que vivim tenim un seguit de conflictes que requereixen que hi hagi gent que porti aquesta alegria. Intentarem també aportar un somriure ni que es pugui en aquesta tertúlia, però primer m'agradaria que situem una mica el conflicte o conflictes que tenim, el més recent a gran escala, podríem dir, pel número de víctimes i pel número de població que s'ha hagut de sortir, és el de Síria. A mi m'agradaria que m'expliquéssiu des de la vostra perspectiva personal com veieu aquest conflicte. Ja sé que el centro molt, però és el que tenim més a prop i el que ens arriba més. Com l'esteu vivint des de les vostres diferents facetes, aquest conflicte? No facin allò de miro no. Perquè passo la pilota, que
Guerra de Síria,
vull que parleu tots.
No, començo jo i així és. Des de la perspectiva d'explicar la guerra, l'estem explicant molt malament i per tant mea culpa a nosaltres, mitjans de comunicació, jo parlaré des de la perspectiva del que nosaltres fem, l'estem explicant malament perquè les conseqüències de la guerra de Síria ens estan lògicament dominant. Abans deies, a veure si fem llum, no, hi ha una foscor tremenda sobre les conseqüències d'aquesta guerra per l'èxode que està generant, per els milers i milers i milers i milions de persones que fugen de casa seva, però sobretot pels milers de persones que són cada dia assassinades allà amb motiu d'aquesta guerra. I per tant, en la guerra, víctimes de la guerra, i per tant llum poca. Quin és el conflicte per explicar la guerra de Síria? Doncs que és d'una complexitat extraordinària. El rol de les diferents forces, d'Estats Units, de Turquia, de Rússia, com estan actuant amb aquesta guerra d'una manera molt silenciosa, molt poc publicitada, perquè és un conflicte que el que està posant en evidència és la seva impotència. La impotència que bé, la venim estar arrossegant-se des de la guerra de l'Iraq. La guerra de l'Iraq va teixir tots els despropòsits que ara han desembocat en la guerra de Síria, perquè Al-Qaeda surt justament d'allà i a partir d'aquí Estat Islàmic, i Estat Islàmic ara és una de les parts del conflicte, però per la incapacitat de fer front al règim de l'Assad i de veure de quina manera la dictadura que evidentment suposa també aquell règim, ells la consideren un cooperador necessari per sortir del conflicte d'algunes de les parts i les contradiccions en les que això genera a escala internacional. Per tant, és un conflicte, una guerra realment molt difícil de fer arribar a la gent les claus que té, així com la guerra a l'Iraq tenia un discurs molt simple des d'Occident, explicar-li i vendre-li a la gent que allà hi havia unes armes de destrucció massiva, envaïm, ho evitem i intentem marxar, cosa que s'ha demostrat que estava farcit de mentides i que ens ha portat, evidentment, al desastre. En el cas de la guerra de Síria és molt més complexa que això. amb la derivada del terrorisme que evidentment expliquem amb molta més profusió de detalls quan arriba a Occident, ho acabem de viure aquesta setmana tristament a Londres, no? Quan a Londres hi ha un atemptat s'apaguen els monuments de París i de tot arreu i en canvi el mateix dia estan morint gent a Síria i no s'apaguen els monuments enlloc. Aquesta és una de les contradiccions nostres dels mitjans de comunicació sistemàtiques, però ahir doncs, hi havia dues opcions: o començar a informar la gent de com anava la investigació sobre l'atemptat de Londres en el que havien mort finalment quatre persones civils més el terrorista, o explicar-li a la gent que s'estaven enfonsant tres barcasses a les costes de Líbia amb 300 persones com a mínim, no?
I que se sap per què Proactiva Open Arms posa l'alerta i escolta, ens estan arribant cadàvers.
Bueno, perquè les forces italianes, que són les que controlaven això, van advertir a Activa Pro Open Arms de que realment estava passant això. Quin és el problema? Que la reiteració en el drama dels refugiats, una, no ha posat el focus sobre el rol dels diferents actors internacionals, Estats Units i Rússia, sobre el conflicte de la guerra, i aquest és un dèficit informatiu global que tenim. I dos, que institucionalment, com que ha demostrat la fallida de la Unió Europea en la resolució de la crisi de refugiats, tenim massa focus de crisi per centrar-nos bé en la guerra. Així és com ho veig jo en el dia a dia. Però...
La resta de...
David.
Tertulians.
Jo ho veig molt semblant al que deia la Mònica, és a dir, és un vesper el conflicte sirià en aquests moments, amb moltes reminiscències globals, és a dir, que ens desinformen. Jo crec que l'altre dia quan es parlava efectivament del terrorisme jihadista en sol occidental amb els quatre morts de Londres, el mateix dia hi havia 33 morts per bombardejos occidentals a Síria, per bombes occidentals, i a més era una escola de desplaçats que van morir 33 dones i nens. Per mi és terrorisme, i ho és, perquè és terrorisme matar innocents i més si són desplaçats. Però a més és que la relació és directa, perquè és el mateix conflicte. Perquè el que passa avui a Síria, que com explicava perfectament la Mònica, és absolutament kafkià. És a dir, qui combatíem fa 5 anys, ara és el nostre aliat. És així, s'anava a derrocar a l'Assad, però també mireu a quin preu. El preu de la intervenció estrangera a Líbia, amb un dictador com Gaddafi, el que ha quedat és un forat negre absolut, on només operen tres forces que jo diria que són zombis, que és la geopolítica europea i americana, o sigui, la intervenció estrangera, el jihadisme criminal i les dictadures locals. I les úniques alternatives democràtiques, que va ser la revolta de Tahrir, que va ser la revolta de Gedi a Turquia, han quedat esclafades entre les dues pulsions, entre el jihadisme criminal i la temptació autoritària. A més, també amb unes victòries puntuals, no?, d'altres, de la geopolítica, en aquest cas, no?, dels russos, i on per nosaltres, no?, nosaltres sempre hem dit, a mi l'única referència possible en el conflicte seria són els kurds, en el sentit de projecte multicultural, multireligiós, que han protegit a tota en el seu moment, a Rojava especialment, i han obert l'única alternativa democràtica que avui existeix a la zona. I lliga perfectament, no?, amb la resta de crisis, és a dir, amb la fugida de la guerra, amb la fugida també de la misèria, amb aquesta fossa comuna que és la Mediterrània, amb 25.000 cadàvers en els darrers 20 anys, que és el mirall. Quan diem els bàrbars que venen de fora, com a l'imperi romà, els bàrbars eren el mirall de la nostra barbària. I això és així, perquè quan tu tens una tecnologia punta militar a Frontex que pot detectar perfectament i avisar Open Arms i dir-li, escolta'm, que hem detectat amb els GPS que aquí hi ha, no?, dues barcasses que s'han enfonsat, però no tenen la tecnologia punta militar per fer rescats. I si agafes el pressupost militar de Frontex i agafes el pressupost per rescatar persones, ens diu en quina Unió Europea estem, que salvant fronteres i enfonsant vides. I és un problema global també de possibilitar les condicions de projectes de vida digna en els països, no? Ningú vol marxar del seu país ni marxar de la seva família. I també en l'origen, en múltiples orígens, no? Perquè el vesper d'Orient Mitjà és vesper fa molts anys, efectivament, és la guerra criminal que va ser la invasió d'Iraq, que no tenia res a veure amb les torres bessones, tenia a veure amb el petroli. I així som els occidentals, i així és l'intercanvi desigual d'un model econòmic molt, molt depredador. I ho haurem d'assumir, també. L'Estat Islàmic va néixer a Fallujah, el 2003, com a temptació radical. I Fallujah és una ciutat que no existeix. I no existeix perquè va ser bombardejada per bombes occidentals, d'aquell trio de les Açores. I quan t'han arrasat família, casa i història, neix l'odi i es radicalitza. Aleshores, per pretendre que no tenim res a veure, no nosaltres, no vosaltres, sinó els nostres governants, en la desídia i en funcionar com bombers piròmans, és tampoc no entendre el que ens costarà sortir del Vespasià.
I tornarem al tema d'Europa i hi ha punto que també m'agradaria que un moment o altre també parlem d'aquesta relació estat-ciutadans, perquè veiem que els estats actuen d'una manera i els ciutadans actuen d'una altra, ho hem vist aquí a casa nostra.
Perfecte.
A Catalunya, i trobo que també hi podem posar la lupa damunt. Miquel, deies?
A veure, jo crec que és molt fàcil criticar Occident i Occident ha comès molts errors, molts errors. Evidentment la invasió d'Iraq, a la qual recordo que va haver manifestacions massives a tota Europa i molt particularment a Catalunya per impedir-la, allò va ser una barbaritat i jo crec que ningú no pot discutir que va ser, primera, criminal i que, segona, va ser un error. Les dues coses. Ara, una cosa és Iraq i una altra cosa és Síria. Síria és un tema completament diferent. A Síria, fonamentalment, hi ha una dictadura i un, diguem-ne, moviments populars que es revolten contra aquesta dictadura per instaurar un règim democràtic, que Occident ha dit que beneeix i que mira amb simpatia. A més, hi ha Barack Obama i hi ha una nova, diguem-ne, un nou Occident. I per tant, en principi, nosaltres som simpatitzants dels que s'aixequen. Però clar, el problema és que la minoria, la dictadura es recolza en una minoria religiosa, que és la minoria xiïta, d'una branca del xiisme, que són minoria dins del país, però manen. I, en canvi, la majoria resulta que són sunnites. A partir d'aquell moment, nosaltres ho mirem com una revolta democràtica.
Vale.
Però a la regió no es mira com una revolta democràtica, es mira com un dir, cuidado, els sunnites, que són majoria, estan a punt de prendre el poder. Per tant, a partir d'aquí es mobilitzen dos actors. Aràbia Saudí, que és el patró dels sunnites, i Iran, que és el patró dels xiïtes. Amb la qual cosa ja la cosa es complica. Iran, a més, mobilitza el seu PO que té al Líban, que és Hezbollah. I per tant ja la cosa es complica més. No? A tot això, com que aquella dictadura originalment era una dictadura progre, en el món bipolar era dels altres, però resulta que hi ha una base russa allà, que és l'única base russa important al Mediterrani. Amb la qual cosa els russos diuen, un moment, si guanyen els de baix, a mi la democràcia m'importa poc, però jo perdré la meva base, perquè aquests tios s'aliaran amb els americans. I per tant els russos també comencen a intervenir. A tot això intervenen els kurds, que són una altra minoria, i aquests que sempre estan esperant a veure quan d'una vegada es poden independitzar. Llavors aquests tios agafen el seu territori. Per això mosqueja a Turquia, que té també kurds, i que el que no vol és que s'instauri un estat kurd. Amb la qual cosa, Turquia també intervé. Turquia és aliat nostre. I clar, i el pobre Barack Obama...
La dictadura turca és un aliat nostre.
Correcte, sí, perquè està a l'OTAN. Vale, molt. Sí, i per què és aliat nostre? Perquè és un enemic de Rússia i clar, està a la vora. Bueno, clar, llavors el pobre Barack Obama, i perdoneu que personalitzi així, diu, bueno, clar, jo he començat donant una simpatia a aquests tios que s'aixequen, però resulta que s'ha aixecat tothom. Aquí a Iran, Aràbia Saudí, els kurds, Turquia, els russos... Llavors, jo em pregunto, què hem de fer? Perquè, clar, és molt fàcil criticar a Occident. És molt fàcil criticar que hi ha bombes occidentals defensant els kurds contra els turcs, els kurds contra els russos, els aixecats, no sé què. Ara tot això ha intervingut els de Estat Islàmic, més o menys, més aviat més que menys, alimentats per satèl·lits d'Aràbia Saudí, són les petromonarquies, què ha de fer Occident? Perquè, clar, insisteixo, jo no discuteixo que lo d'Iraq i altres coses van ser un desastre, però en aquests temes Occident sempre té un problema. El millor que puc fer és no intervenir i ja s'aclariran. Però l'opinió pública occidental diu, home, feu alguna cosa per parar aquesta guerra criminal.
Sí, home.
I si fem alguna cosa vol dir tirar bombes. I si tirem bombes... matem periodistes, metges, no sé què, es podrien tirar millor les bombes, no tinc cap mena de dubte, Però insisteixo, és molt fàcil criticar Occident. I en aquest tema no sé com es podia fer millor.
Home, et dic una cosa fàcil, fàcil no, senzilla. El primer que pot fer l'estat espanyol, que és on estem, és no vendre armes a l'Aràbia Saudita, per exemple. Aleshores, jo crec... O sigui, jo no
dic que no. No dic que no.
Quan situem l'esquema geopolític...
No dic que no.
Quan situem l'esquema geopolític del paper d'Occident, és sobretot perquè a vegades hi ha unes desinformacions molt facilites que ens desresponsabilitzen de que tinguem algun paper.
I l'empresa... Jo no he dit que no tinguem cap paper. L'únic que dic és que no sé com es fa per fer-ho bé.
Bueno, efectivament, però home, qui ha fet el malalt que ens vengui l'hospital, segurament jo crec que entren altres esquemes. Què fer? I efectivament, però què fer després de la que han liat i de la que han liat els estats occidentals?
Sens dubte, que tot ve del tractat entre Gran Bretanya i França per repartir-se la regió. No en tinc cap mena de dubte.
Doncs,
que ho van fer pensant en el petroli. No en tinc
David
cap mena de dubte.
Miquel,
jo dic, ara què?
Sisplau, més que res, és que...
Bueno, doncs jo dic...
No, és que hem quedat que ho farem
una... No, però
si,
quan
si
he vist que
se
sentàveu junts, ja m'ho pensava.
Jo et començaria amb una cosa, una mínima justícia. Tu has dit, per començar, i també per les víctimes de la guerra d'Iraq, 150.000 no? i 600.000 civils. Si tu dius, allò va ser un acte criminal, on està l'acord penal internacional processant Tony Blair, George Bush i Aznar?
Home, jo els posaria a la presó.
Jo també.
Sí, però ningú.
Però tu saps quin gest de restitució que els criminals de guerra d'Iraq, que són criminals de guerra, tinguessin justícia per evitar... O sigui, quan un entén els factors de 1.500... O sigui, el terrorisme jihadista... 78.000 víctimes des de l'any 2002. El 89% de les víctimes són musulmanes. I el 0,01% dels atemptats han estat a Londres, a Espanya, a França, a Bèlgica l'any passat i als Estats Units. I prou. O sigui, el 99% de les víctimes del terrorisme jihadista són musulmans. Què hem de fer? Home, doncs l'única esperança, ja que em dius què podem fer, és l'única esperança que hi ha ara en tota la cornisa del Magreb i del Magreix es diu Tunísia, que ha fet una constitució laica. I que està sobrevivint pels pèls, i que la desesperació del jovent que va ocupar les places quan es va immolar aquell forner per la pobresa contra una dictadura que també ho era, consentida per Occident, la de Ben Ali, aleshores, clar, o sigui, tots aquests que dius tu cabdills i dictadors locals, que ho són, el senyor Assad surt als papers de Panamà. Aleshores, tots aquests, hòstia, han sigut amics de París i han sigut amics de... Aleshores,
més amics de Rússia que d'altra cosa, però bueno, també és amic de tothom.
I de París, perdona,
sí,
la relació de l'estat francès.
Però val, i què soluciones no sent amic del senyor Assad?
Home, pues el que t'estic dient és que l'única alternativa es diu democràcia, dic jo, que aspirem per nosaltres és que aspirem pels altres.
Era la idea, bueno, era pues, la idea pues, Egipte, Occident, era la idea Síria, Occident, però no ha sortit bé.
Sí, i Egipte guanyen les eleccions els que no ens agraden, dictadura militar, amb el suport de la Unió Europea i amb el suport d'Estats Units. I qui ha matat la revolució democràtica, l'única esperança que era Tahrir, ha sigut Occident donant suport a una dictadura militar.
Però no t'escapis, no t'escapis.
No m'escapo.
No t'escapis.
Primer deixar-los en pau.
A Síria, què? Exacte.
Deixar-los en pau.
Exacte. Al final sempre dius, deixem-los en pau. Però deixem-los en pau vol dir deixar-los en pau.
Efectivament. I no assaltar els seus recursos naturals.
Ja s'ho farà. Sí, però vol dir ja s'ho faran,
No,
i la pressió popular
David
europea...
Però aniria bé tancar perquè...
No ha, no, la democràcia no cau del cel en formes de bomba. La democràcia a qualsevol lloc del món on no existeix neix des de baix, Miquel. I l'alternativa són els mateixos pobles. I tu dius la revolta de l'Alef, que era una revolta contra el règim, i contra, com la revolta a Tunísia. Entra una revolta contra la carestia de la vida d'un senyor que tenia palaus i milions i que qui el mantenia allà era la geopolítica internacional. Perquè en esquemes internacionals, en l'empresa colonial europea que encara dura, no els interessa la democràcia a l'altra riba del Mediterrani. Ara, algunes veus d'Europa comencen a entendre que sense democràcia a les primaveres àrabs avortades, que eren la gran esperança. No, saps, què ha fet? Què han fet per les primaveres àrabs democràtiques? Si han estat esclafades.
Bueno, jo és que el moderador m'ha dit que no parla.
És que perquè m'ho sentit el Jaume, que encara no ha pogut dir res.
Ara el Jaume ens ho
resolva. En aquest combat dialèctic... Que està molt bé.
És molt més, ja no és que no vull entendre res. O sigui, això té una explicació molt simple. És tan simple que vivim en un lloc on els diners ho manen tot. És tan simple com això, no cal dir res més. O sigui, tots nosaltres, els d'aquí, els de la sala, jo, vosaltres, tots tenim diners que financien la guerra, tots tenim diners que... I això ho mou absolutament tot, o sigui, tot ho mou. I, bueno, i què hem de dir els espanyols? Que tenim la vicepresidenta que és filla d'un general feixista en el govern, no? Quan passeges per aquestes terres, hosti, se't posa la pell de gallina. I jo us recomanaria a tots que miréssiu un vídeo que han penjat d'un soldat de l'Iraq desmuntant una bomba adossada al cos a un nen de 7 anys, com li treu. I a partir d'aquí, aleshores, les discussions aquestes per mi s'esvaeixen. S'esvaeixen amb un mar de tristesa absoluta en el qual és difícil respirar, perquè aquell nen podria ser el meu net, el vostre net, el net de qualsevol. I llavors, quan això passa i no ens en donem compte de que envien a Washington el nostre ministre, exministre de Defensa, que és un tio que va fabricar mines antipersones. I això passa aquí, a casa nostra, no, no passa tan lluny. O sigui que podem parlar d'Hezbollah. Jo em sento absolutament libanès. Jo sóc libanès. Jo vull ser libanès. 4,5 milions de població, 1,5 milió de refugiats. No 2, ni 3, ni 15. 28 religions, tots amb el braç armat. Això és una lliçó de vida, això és una lliçó de veure com s'han de fer les coses. Doncs, clar, intentar entendre aquest conflicte, quan hem de passar, per entendre-lo hauríem de passar la Primera Guerra Mundial, la divisió dels dallonsis, els kurds, que dèiem, no, minoria, els kurds, milions, com els espanyols, sense país. És impossible entendre. El que sí que es pot entendre claríssimament és com queda una persona, com queda un nen que ha sortit de casa seva, que ha tingut que caminar, que ha tingut que mullar-se a patir fred, i que això, a més, ens ho trobarem nosaltres i els nostres fills quan aquests nanos passin l'adolescència i siguin grans, perquè no ens respectaran, perquè nosaltres no els hem respectat. Solucions. Jo fer el pallasso, us ho juro. Per tant, convido-los a tots a vindre a la tarda. Doncs pues no n'hi han. Però vull dir, la clau, la raó, perquè parlem de Síria, per què? Perquè els tenim aquí a la porta, però el meu telèfon ho porta a Kulten, darrere del Kulten 10 milions de morts al Kivu, eh? Perquè si no, no es podrien fabricar els telèfons, i el senyor Ericsson, que tots pensem que és un tio que ven telèfons, no, fabrica missils. A mi el que m'agrada més és el Roland Garros, que tothom es pensa que és un tenista, i no, és el que va inventar la sincronia entre l'hèlice i la metralladora a la Primera Guerra Mundial. I així anem per la vida, saps? Anem per la vida encantats amb tot i distrets, no? Però realment, si fóssim autèntics, el que passa és que no podríem sortir de casa i ens quedaríem sense menjar. Busquem l'equilibri que en podem i cadascú, doncs, dintre del seu ofici, dintre d'aquesta taula hi ha molta gent que ho fa molt bé. Però d'explicació només n'hi ha una, que la pasta mana.
Estic bastant d'acord amb el Jaume, per no dir del tot, i al final el Miquel deia, què podem fer? Home, hi ha una cosa que sí, que Occident pot fer i no està fent, que és respondre als seus propis principis. Si teòricament els estats europeus occidentals, i avui justament que tenim una cimera a Roma celebrant els 60 anys del Tractat de Roma, resulta que la Unió Europea i tot el seu projecte es basava en la defensa de les persones i la unitat de les persones en la diversitat, etc. I el discurs del benestar de l'ésser humà ha de primar per sobre d'aquests interessos que deia el Jaume, el mínim que podrien fer és, si no volen prendre més mal a la guerra, com a mínim dedicar-se a protegir aquells que en fugen. I ni això estan fent. És a dir, que quan sents les excuses de la Unió Europea pel que fa a una organització, una arquitectura fallida de la Unió Europea, on les decisions es prenen per unanimitat dels 28 i resulta que Hongria pot fer el que li surt dels nassos, Espanya incompleix tots els seus acords, etc, etc, no hi ha cap excusa històrica que justifiqui deixar que es mori gent al Mediterrani i que el responsable de Frontex faci declaracions menys tenint la feina que fan les ONGs per intentar solventar una qüestió que és la vergonya de tota la Unió Europea. Per tant, què pot fer Occident? Home, el mínim és respectar-se ella mateixa i deixar de predicar sobre drets humans quan no garanteix que aquest nen de 7 anys, que l'hem vist arribar mort a les costes, amb múltiples cares i identitats, no li passi això. I això no està passant, senzillament no està passant. I portem un munt d'anys parlant de la crisi de refugiats, i la crisi de refugiats, que no n'hi podem dir crisi, perquè hem fet un pacte amb la Unió, amb Turquia, entre la Unió Europea i Turquia, que va complir un any l'any passat, i Turquia en aquests moments és una zona obscura. No sabem com estan els camps de refugiats. Senzillament respirem tranquils perquè no ens arriben a milers i tenim els camps de Grècia i Itàlia exactament a les mateixes circumstàncies que fa un any, però perquè no sabem què passa a Turquia amb els drets humans, perquè no ens hi deixen entrar, perquè els periodistes no poden anar a fer reportatges de com estan treballant en els camps de refugiats. Les ONGs ho tenen molt difícil, nosaltres ho hem intentat, no es pot entrar a Turquia, i la Unió Europea ha pactat amb aquesta gent. O sigui, clar que es poden fer coses, Miquel, i tant que es poden fer, el problema és que no hi ha voluntat política per fer-les.
A mi?
Sí,
sí. No, no, a veure, vull plantejar un tema que ha sortit.
La meva pregunta era què podem fer a Síria, eh? A Síria, vull dir, en el conflicte...
Però és que Síria arriba a la costa...
Ja ho sé, ja ho sé.
Arriba a la costa de Grècia
i... La meva pregunta era...
Síria arriba.
Vull dir que no sé què coi podia fer en el conflicte de Síria, sincerament, no sé què podia fer Occident, si el millor és marxar...
Ja t'ho deia el David, que Felip VI no se'n vagi a Aràbia Saudita a vendre armes per començar, per exemple.
Bueno, sobretot no haver-lo provocat. Però, o sigui, jo crec que és important per conèixer la situació i per trencar, ja que és un dia que estem plan contra la indiferència.
Quan hem augmentat en venda d'armes els últims anys, tu, David, tu que ho saps, això?
Sí.
No, hem augmentat, s'han incrementat els contractes, s'ha incrementat la despesa.
I espera't el que ve, Donald Trump
anuncia... Però diuen un 300%, eh? Entre la ministra de les Esplugues del Llobregat i el de Saragossa...
No, una cosa, segurament la defensa... Ara estem canviant de tema, eh? Si voleu, parlem del...
Però és el mateix tema, és el mateix tema.
Bueno...
Qui fabrica els trajes de l'ISIS?
A veure, jo tampoc no criminalitzaria...
Bueno, perquè nosaltres hi tenim una relació directa, o sigui, el que passa és que tampoc... Si vas tirar enrere, arribes a un moment que, esclar, que la democràcia espanyola tampoc funciona, m'entens? O sigui, no, el problema neix, com diria la meva àvia, de la mateixa espècie humana. Mira, hi ha un acudit que diu, una nena li pregunta a la seva mare, diu, mama, d'on te venim? I la mare diu, sí, primer va ser un senyor que es deia Dan, que s'ho va fer amb una senyora que es deia Eva, i la nena diu, mama, que el papa diu que venim del mono. I la mare li diu, mira, nena, una cosa és la meva família i l'altra la família de ton pare, m'entens? I jo ho veig bastant per aquí, això.
A mi sí que m'agradaria posar damunt de la taula, ja s'ha vist, però ho vull fer més palès i m'agradaria que també, m'ajudeu si ho va fer més palès, hi ha hagut una... Hem estat parlant dels estats tota l'estona, els estats, però resulta que la societat civil va per una banda i els estats van per una altra. Què ha passat? Hi ha una distància? Es pot salvar? No es pot salvar? Com ho veieu? Perquè els estats diuen que no volen refugiats, no ho diuen obertament,
no ho diuen,
però
no.
La manera d'actuar és així. Mentre que la societat demana que sí, al balcó de l'Ajuntament de Falset hi ha una bandera que...
Un moment. Hi ha una dirigent política a Europa que l'any 2010 va dir l'islam forma part d'Alemanya, la qual cosa pels alemanys va ser una cosa molt forta, una senyora que és filla d'un pastor protestant i que ella és profundament religiosa, cristiana. La senyora que el 2010 diu, escolta, tota aquesta conya de que nosaltres vam rebre treballadors turcs que teòricament havien de tornar a Turquia, perquè en alemany se'ls diuen Gastarbeiters, treballador convidat, això mateix, no? La idea és van venir aquí però tornaran. Clar, els fills estan allà, són escolaritzats a Alemanya, i ella en un moment determinat li diu als alemanys, escolteu, l'islam forma part d'Alemanya, poseu-vos al cap. Vale? Aquesta mateixa senyora, 5 anys després, quan hi ha la crisi dels refugiats i comencen a venir una riuada de refugiats que van cap a Alemanya i cap a Suècia, ella els hi diu als alemanys, escolteu, els hem d'acceptar, és la nostra obligació, a més ens convenen, ens canviaran Alemanya, però ens en sortirem. I aquesta frase, via schaffen das, ens en sortirem, és el que ella diu als alemanys, escolteu, ho hem d'acceptar. Aquesta mateixa senyora, un any i mig després, ha de dir, ho sento, no pot ser. I ella fa un gran lament que diu... Si jo pogués tornar enrere, ho faria, perquè aquest país s'hagués hagut de preparar, molt ben preparat, com segurament només ho està Canadà, per rebre tants refugiats. Entremig que hi ha hagut, ella no ha canviat d'idees, ella és una gent de conviccions, ha canviat l'opinió pública. És a dir, quan tu dius els dirigents van per una banda, l'opinió pública va per una altra, A Alemanya és al revés. A Alemanya, la gran líder és una senyora que diu els hem d'acceptar. I l'opinió pública, quan comencen a sortir violacions... Digue-li com vulguis. És igual, quan comencen a sortir això, l'opinió pública comença a crear-se en contra.
I qui fa l'opinió pública?
Aquesta és la pregunta.
L'opinió pública.
Escolta, no, el públic, no.
El que fa de Bild atribuint les violacions que després demostra que és fals,
sí, escolta,
i atribuint-ho a refugiats...
Té molta més capacitat d'influir la senyora Merkel que la senyora Frau, com se diu? La...
Bueno, Pegida o el que tu vulguis.
Sí, Pegida, per exemple. Sí, com se diu que la senyora...
Però,
pues igual.
La Merkel...
És a dir, cuidado, eh? No diguem que l'opinió pública, quan diu el que ens agrada a nosaltres, és lliure,
però...
i quan diu el contrari del que pensem nosaltres, està manipulada. Cuidado, no diguem això.
Miquel,
eh?
Però parlar de democràcia pura informativa, de que tots els ciutadans estan perfectament informats, quan hi ha un sistema d'informació públic o privat, absolutament monitoritzat i controlat, i quan Angela Merkel no és l'única actora política... No és l'única actora política. A Alemanya hi ha hagut moviments que estan cremant cases de refugiats, tampoc els molts d'extrema dreta, que està creixent l'extrema dreta i el nazisme. Mira Marine Le Pen. Aleshores, és induït també. Els estats d'opinió s'indueixen i es creen. I això no ho diu...
Quan opinen el contrari que tu.
No, això ho diu Walter...
Quan opinen el contrari que tu.
Això ho diu Walter Lippmann, degà del periodisme nord-americà, que es diu la teoria del ramat desconcertat. I no ho dic jo perquè sigui de la CUP, però pretendre que en societats complexes la gent té un accés a la informació absoluta, que entrenen els conflictes, però sí, i no és així, no és així.
L'opinió pública aquí com és? Favorable o contrària?
A què?
Als refugiats.
L'opinió pública aquí, hem sortit 300.000 persones al carrer i és una manifestació insòlida en tota Europa, que el dia següent, a Brussel·les, quan li pregunten al portaveu de la Unió Europea què pensa vostè de la manifestació, diu, quina manifestació? I aquesta és la distància entre estat i societat. O sigui, no sap ni que hi ha hagut... Per què surt l'opinió pública? Qui ha generat l'opinió pública amb els refugiats? Els moviments socials d'aquest país de cooperació i de solidaritat i cal dir-ho, els mitjans públics catalans... Els mitjans públics catalans que han fet una tasca per sensibilitzar contra la inhumanitat del moment, contra la brutal inhumanitat del moment.
Però per què et mostres incapaç d'acceptar que l'opinió pública alemanya pugui ser legítima i en canvi dius que la d'aquí és legítima? Jo crec que la d'aquí és legítima.
Ah, no,
crec que la d'aquí és legítima, però suposo que la d'allà també és legítima.
No, jo no parlo de legitimitat o il·legitimitat, parlo qui genera els estats d'opinió, perquè òbviament els moviments socials han generat un estat d'opinió aquí positiu. Dic de les conseqüències de determinats discursos, i el debat legítim que s'ha suscitat aquí, la solidaritat, és a favor de les persones refugiades per obrir vies segures i per polítiques públiques, com tu has dit molt bé, tipus Canadà, no? I les conseqüències del debat polític que s'instaura a Alemanya és la islamofòbia, el racisme, la mirada atàvica, i no hi ha ideologia més deshumanitzadora, més brutal i més desigualadora que el racisme. I a més, has dit una cosa que és important. Entre els càlculs de la senyora Merkel, cal no oblidar-ho, no hi ha la caritat cristiana. Hi ha els càlculs econòmics pel manteniment del motor econòmic alemany, que ho és. I li faltava...
Això és la teva opinió, eh?
No, això està publicat. Hi ha
una reflexió de Valavena.
Ho ha dit Angela Merkel mateix, que ens fan falta, ho has dit tu, que ens fan falta.
També.
També.
Miquel, hi ha una reflexió que jo penso que està en el rerefons de l'estratègia en positiu de Merkel quan accepta aquest milió de refugiats que li arriba a Alemanya, efectivament, el 2015. I és que el flux migratori que aconsegueix fugir de la guerra de Síria perquè paga el salconduit que cobra Estat Islàmic i les màfies per poder-los fer fora, per poder-los traslladar, no oblidem que una de les fonts de finançament d'Estat Islàmic és el que paguen els refugiats sirians per marxar-ne, és la gent de la classe mitja siriana, classe mitja, mitja alta, que aconsegueixen marxar d'allà. I són gent formada. I, evidentment, arriben i formen part d'una possible potencial integració dins del sistema econòmic alemany, una part. És a dir, no arriba el tipus d'immigració que arribaria a... que ens ha arribat afortunadament i que està vivint entre nosaltres de manera graonada durant 10 anys a Catalunya, que en va arribar 1 milió. Quan parles de l'opinió publicada, jo estava mirant enrere i pensava Fa 10 anys, quan nosaltres vam viure l'onada migratòria, que ens va arribar, evidentment, de l'Àfrica, de Romania, etc., i de Sud-amèrica, hi havia una opinió publicada del gran conflicte que representava la integració d'aquestes persones i els polítics utilitzaven, us recordeu, aquestes batalles polítiques, i la gent s'anava integrant i s'anava incorporant. Evidentment, en un període de temps molt més ampli del que estem parlant ara. És a dir, que no era una batzegada, sinó que era una qüestió en el temps molt més assumible. Però s'han incorporat a la nostra societat? No tenim una societat de guetos? Tenim problemes, clar que els tenim, però no, l'opinió publicada no es corresponia al que estava passant. I jo no crec que Angela Merkel, en el moment en què hagi de fer front a les eleccions, perquè l'opinió publicada a Alemanya té molt a veure amb enquestes interessades per intentar fer-la revertir aquesta política amb ella, fer-li tombar la política d'acceptació migratòria, perquè els estaven acollonits, perdoneu la franquesa, el seu partit de dir és que aquesta dona ens portarà al desastre. Ja veurem què passarà amb Angela Merkel a les properes eleccions, perquè quan Barack Obama se'n va a demanar-li ajuda, quan ell plega i es planta a Europa en l'últim viatge que fa, després de passar per Grècia a passejar-se, quan no hi havia anat mai, per pagar els deutes que devia tenir amb els lobbies grecs o el que fos, no ho sé, o en qualsevol cas, arriba a Alemanya, visita la Merkel i la Merkel canvia d'opinió i diu que es torna a presentar. Per què? Perquè Barack Obama veu claríssimament que la Unió Europea s'està desmoronant fruit d'aquesta crisi, que té nassos que ho vegi Barack Obama i no ho hagin vist la resta de líders polítics reunits avui a Roma. I ella es torna a presentar. Ja veurem a les eleccions què passa, si és que algú la castiga, com tu deies, l'opinió pública alemanya, que jo, això de l'opinió pública i opinió publicada sempre m'ha generat, perquè jo tinc aquí dos persones que col·laboren en el meu programa habitualment, Miquel Puig i David Fernández, que com podeu veure no tenen gaires sintonies ideològiques.
Intel·lectuals.
Tenim moltes sintonies.
En algunes sí, però i tots dos participeu, tu al Racó de Pensar i el Miquel a les Tertúlies, del dia a dia de valorar i interpretar la realitat. La gent es fa el seu criteri, la gent no necessàriament tota està expressant en enquestes el que pensa. Les enquestes sabem qui les paga, a quin mitjà les paga, per què surten en un moment donat, etc. Vull dir que relativitzem això de l'opinió pública, Miquel, perquè treballant en els mitjans de fa anys, perquè jo ja soc velleta, te n'adones que això de l'opinió pública és bastant relatiu, eh? És bastant relatiu.
Doncs bàsicament perquè dels mitjans de fa 20 anys als d'ara s'ha obert perquè hi ha les xarxes socials i també opinen les xarxes socials.
Parlem de la intenció de vot.
Parlem de com la caguen les enquestes sistemàticament en els últims anys perquè el ciutadà passa ja dels mitjans de comunicació.
Doncs perdona. De fet, Merkel canvia d'opinió després de, no sé si una o dues desfetes electorals.
Ah, sí.
Cuidado. És a dir, no és només que l'opinió pública, no sé què, és que realment els votants s'aparten i tot el partit llegeix, el poble s'està apartant de la democràcia cristiana alemanya perquè estem tenint una posició respecte a la immigració, als refugiats. Que quedi clar una cosa, ara com que estem aquí... A veure, jo sempre he dit i segueixo dient que Europa Occidental, cada país d'Europa Occidental està obligat a rebre els refugiats, perquè està compromès moralment, són els nostres valors i és el nostre compromís en el tractat de Gènova, penso que és, o de Esquadres, que sigui. Estem obligats a fer-ho. L'únic que dic és que, alerta, no és tan fàcil, i no identifiquem que els polítics estan en contra i l'opinió pública està a favor.
Els polítics estan en contra perquè els hi perdrien vots.
Ah, però és que això és una democràcia, amic meu, això és una democràcia.
Clar, jo soc de Sarrià, i a Sarrià no hi ha gent racista. Perquè com que no hi ha ningú que no sigui de Sarrià, per dir-ho d'alguna manera, com vol ser racista? M'entens? O sigui, tothom que està a Sarrià, encara que sigui àrab, s'uní, m'entens? Si tingui 9 dones i tal, i no sé què, però si va amb un porc caient, m'entens per què? Quin racista ets? O sigui, quin problema hi ha? I això és així, i els polítics no volen que arribin els refugiats. I es faran la foto i sortiran, inclús aniran a Alemanya, i aniran no sé què, i faran unes declaracions en el Congrés, després vindrà el Tribunal aquest Suprem que tenim tan fantàstic que s'ho carregarà, fer punyetes i ja està, i nosaltres... I mentre... Mònica, quan vaig vindre jo a demanar-te un espai per fer unes manifestacions que vam muntar en la prehistòria d'aquesta crisi de refugiats que em vas deixar i colar per allà per demanar que la gent anés els dimecres a les 8 del vespre a manifestar-se davant dels ajuntaments.
La gent no hi va anar.
No, la gent no hi va anar. I estic parlant de 3 anys enrere.
Però,
no, sí,
Jaume...
Que sí. La gent és bona, què collons? O sigui,
Jaume,
la gent és bona.
D'acord,
Jaume. Però el poder és el poder. I
Jaume,
el puto poder és el que
però,
que tot vagi
no tot el poder és
ja
igual,
està.
No tots els polítics són iguals, no totes les ideologies són iguals, no totes les equilibris són iguals.
Sortosament.
Això és injust, igual que és injust...
Sí, però l'estat de dret està tort.
No.
Home, i tant que està tort.
Però la societat està torta, també. Vull dir que...
No és de dret, és de dretes.
Bueno, està tort, home, vull dir que això ho van inventar a la Revolució Francesa per fer front a la monarquia absolutista.
Però no siguem de blancs i negres, perquè caurem en l'error dels blancs i negres i aleshores ens equivocarem, també.
Jo estic pels grisos, perquè em sento gris total davant d'aquestes coses.
Estan bé les canes, Jaume. Escolta'm una cosa.
Això com que no es veu per la ràdio, ho podeu explicar?
Escolta'm, no.
S'escolta, s'escolta.
És veritat que quan va venir el Jaume a la
no
ràdio...
No li donis idees a aquest, tu.
Fa 3 anys, és veritat que no hi havia la sensibilitat que afortunadament hi ha ara pel que fa a la crisi de refugiats. És veritat que progressivament això s'ha anat construint perquè la societat, la vostra força ha anat creixent, s'ha anat capilaritzant i ara hi ha una part de la societat organitzada, que ha anat construint i teixint una consciència social que ha anat incrementant-se, cert. I que a partir de la campanya de Casa Nostra, Casa Vostra, que seria un exemple de com no anem a fer petits projectes, sinó que anem a aconseguir que hi hagi un moviment col·lectiu amb capacitat de mirall internacional que desafortunadament no ha tingut la resposta, ni institucional ni social a la resta de països europeus, que nosaltres pensàvem que Casa Nostra, Casa Vostra podia tenir. Però és veritat que a través d'aquesta feina teva, persistent i de molts altres actors, ara, el 2017, hi ha hagut una resposta social col·lectiva. Que ens hauria agradat que hagués sortit aquell 18 de febrer 1,5 milió com surten a l'11 de setembre per reivindicar els seus propis drets? Sí, clar que sí. Perquè si som bons per sortir al carrer per defensar els nostres drets, hem de ser més bons encara per defensar els drets dels que arriben.
Però perquè estem en un moment polític molt particular i això ens fa fer ser diferents.
Polític només?
Bueno, polític i social, però vull dir, el fet de tot el procés català també ajuda a intentar doncs, buscar maneres d'expressar-se i d'aquestes...
Jo crec que la manifestació dels refugiats del 18 de febrer, Jaume, és un èxit social que no té res a veure amb el procés. Afortunadament.
No, però som diferents, perquè el resta d'Espanya, això... Jo estava a Grècia quan va haver-hi Alemanya i no me n'en vaig enterar gaire. Però vull dir que aquest mateix moviment, si a l'hora de votar, per dir-ho d'alguna manera, que és per tornar al que deia el Miquel, no? A l'hora de votar, el partit que està manant en aquests moments en el poder a Espanya, quanta gent realment efectivament l'ha votat, per dir-ho d'alguna manera? O sigui, allò, el Trump, no?, van votar el 40% del 55%, o sigui, amb el qual vol dir que el senyor aquest mana amb el 20% de promoció.
Però és igual, és la democràcia
no?
que tenim, és que és el que diem sempre. Vull dir,
però sí que tens
per què
cosa?
La CUP pot condicionar la política a Catalunya? Pues perquè l'aritmètica li dona.
Perquè no, perquè fa falta, perquè sé per l'aritmètica, clar. No.
Clar.
No, 3 i 2, 5, és sempre
no
que...
Per desvincular-ho del procés, jo crec que té a veure amb el país.
Amb el país.
I amb la cultura democràtica, que també ens fa singulars i diferents, no diré ni millors ni pitjors, però per mi és, òbviament, molt més democràtic, com les manifestacions de la guerra contra l'Iraq, o sigui, Barcelona... Recordeu-vos que aquí són 20 anys on la gent ha fet al carrer una hora de debat comú. I quan dic al carrer ho dic de forma metafòrica.
Sí, David, però dir... les manes de la guerra de l'Iraq, perdona que et talli, per mi, com pot ser que Espanya no hagi reaccionat igual amb els refugiats que amb la guerra de l'Iraq? Per què no? Perquè hi havia part d'interès polític.
D'interès polític. D'interès polític d'un sistema... Jo crec que el sistema polític i social està molt més en fallida, l'estat espanyol, però jo atribueixo al país, i al país dic tot, societat, i sobretot, fonamentalment, la cultura democràtica associativa que tenim i que és molt, molt més rica. I venen els companys de Madrid i diuen no, teniu associacions per tot, allà no existeix aquesta societat civil. Jo li dic, m'agrada més dir-li moviment social o moviment popular, però dic, això és atribuïble. Recordeu que el 2003 George Bush surt i diu, una manifestació a Barcelona no farà canviar la política internacional de l'imperi. Això ha passat. I jo dic, per donar-li la raó...
Lamentablement va ser veritat.
I és veritat, però sí que va ser l'única...
novetat que va treure aquell horror i aquell terror de la guerra va ser que va emergir un nou actor, que era, en aquest cas, la societat civil internacional, que segurament des de les guerres, no?, del Vietnam no havia passat amb una altra lògica molt, molt més diferent. I jo, per provocar i donar-li la raó al Miquel Puig, sense que serveixi a precedent, jo crec que en els debats, clar, et fas les preguntes. Jo crec que el Miquel Terrero, quan diu i què hem de fer? Bueno, doncs constatem l'escenari i el diagnosi. Una impotència de que ni els estats saben què han de fer ja, de com s'han rebessat. Dos, el populisme de l'extrema dreta limita la resposta dels estats? Sí, però aleshores ho hem de dir clarament. L'extrema dreta està condicionant les polítiques europees de drets humans. I això és una vergonya. És tant com s'ha dit a l'OU de la SER, que es va carregar Europa fa 70 anys, que no és tant. I en el cas de l'estat espanyol, què podem fer? Home, amb matisos que el món de la cooperació en faria alguns, el govern de la Generalitat ha presentat un programa per acollir 4.500 persones.
No, a veure, nosaltres no, tenim una cosa claríssima. Que si la Unió Europea diu que hi ha una quota de refugiats i que ens hem de repartir i que ens toca tants, escolta, nosaltres el que hem de fer és recollir aquests tants. I escolta, i si els hongaresos no volen fer, és el seu problema. Que això no hi ha cap mena de...
Jo però ja van fer els acords de Ginebra i els acords de Ginebra són positiu, claríssims amb els refugiats, estan firmats per tots
sí, jo crec
i
que
no
això,
els compleixen.
Sí, evidentment, això és el que hem de fer. El problema és que molts països europeus no ho estan complint, entre ells Espanya.
Hi ha alguns que són molt males persones, no sé com dir-ho jo. Són molt dolents. I hi ha gent que millor seria... El meu pare deia que l'infern existeix perquè algú els ha de castigar. I jo realment aquest dia vaig recuperar la fe, t'ho juro.
L'acaben d'eliminar.
És el que deia Europa. Si Europa va dir que prescindés de la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948, que prescindés del PIDESC, que prescindés dels acords internacionals de Ginebra i que prescindés dels protocols d'ajuda, el que podem fer, o sigui, no fer res, és reproduir el que està passant.
Mira,
hem de fer per poc que sigui, no? Que és el conte que vam llegir un dia a la ràdio sobre els peixos. Hi havia un senyor que no era turista a Mèxic recollint peixos morts i tornar-los a l'aigua, peixos moribuns, i els tirava a l'aigua. I va ser un turista, és a dir, un senyor que només mira, que no fa. I aleshores li va dir, què fa vostè? I dic, pues intentant salvar els peixos. Diu, no servirà de res. I va tirar un peix i dic, aquest ja l'he salvat. Aquest ja l'he salvat. O sigui, per ara he salvat un, que és més que zero. Aleshores, és el que podem fer i jo crec que hi ha prou capacitat per fer-ho. El que no hi ha, i aquest és el problema, és la voluntat política. La voluntat política de l'Estat, per què no ho és? És un bon debat, però aquí ja us faig la pregunta a vosaltres.
Però deixem els estats...
Superaré el nostre temps.
Deixem els estats... Mira, hi ha una cosa que a mi... I un dia, quan celebràvem precisament l'aniversari dels drets humans i va venir un representant de Nacions Unides a la taula on estàvem, parlant d'això mateix, i jo li vaig dir, on és el secretari general de Nacions Unides? Quantes imatges tenim del secretari general de Nacions Unides visitant els camps de refugiats?
Llavors era Ban
Ki-moon? O sigui, resulta que el papa Francesc ha fet moltes més accions, ell individualment, no només discursivament, sinó ell ha anat, la primera cosa que va fer, Lampedusa, etc, per fer una crida als líders mundials de que això s'ha de resoldre, que no el secretari general de Nacions Unides. Ja no parlem de la Unió Europea, parlem de Nacions Unides. O sigui, el gran fracàs que tenim davant és que les organitzacions transnacionals que tenim estan fent res. I aleshores, això què fa? Doncs que deslegitima aquesta crítica, diguem, a les estats, perquè ni les organitzacions transnacionals són capaces de fer gestos. Com voleu mobilitzar la societat? Si aquelles organitzacions que se suposa que vellen moralment, perquè de facto tenen molt poc poder, per poder fer coses, o una de dos, o a través del Consell de Seguretat de Nacions Unides, el tenen lligat
per allà.
Perquè no faci res, o no s'explica. Perquè què vol dir? Que l'Antonio Guterres, que tota aquesta gent són deshumanitzats? No, que algú els està impedint fer alguna cosa. Perquè el Guterres havia fet coses en aquest àmbit i ara arriben a Nacions Unides i no fan res. Què està passant? Això és el fracàs més immens. I ja et dic, la imatge del papa en comparació a Nacions Unides és que no resisteix comparació. No resisteix comparació.
A veure, és
no
molt
faig una defensa del
No.
Parlo de
no,
gestos
no.
Només.
A veure, és molt lamentable.
El meu pare estarà content.
No, però ja que treus
feia
la ONU...
Per això, perquè ara que ha recuperat la fe, Jaume...
A veure, ja que treus Nacions Unides, una de les conseqüències més... Una de les moltíssimes conseqüències lamentables del triomf de Trump a Estats Units és que segurament a partir d'ara veurem unes Nacions Unides molt esporuguides. Molt esporuguides, perquè clar, Nacions Unides encara depèn, el seu pressupost depèn dels Estats Units. I el Trump ja ha manifestat la seva antipatia per aquest tema, la seva disposició a retallar i la seva antipatia per tot aquest assumpte. Per tant, no podem esperar que les Nacions Unides ara en aquest moment sigui molt loquaç, lamentablement, lamentablement. De tota manera, voldria fer una defensa d'Europa, Voldria fer una defensa d'Europa. Europa té molts problemes i té molts defectes i en aquest moment està incomplint el seu esperit, sense cap mena de dubte. Però de tota manera, Europa, en primer lloc, és un model. És el model. És a dir, tota aquesta gent que es revolta i que vol una democràcia a Tunísia o a Egipte o a Síria o no sé què, en el fons està mirant Europa. Està dient, nosaltres volem ser...
Estan mirant el model econòmic.
No, estan mirant tot.
No, tot no, mirant... l'altre no ho coneixen.
Ho coneixen perfectament.
A l'Àfrica, en aquests moments, es veu el futbol i es veu l'estadi de Wembley. No es veu la gent que em surt a treballar
no
i es posa
això.
Les rondes
no crec, això.
De Barcelona durant 3 hores. No. Doncs jo t'ho puc assegurar perquè jo hi viatjo sovint.
La gent no s'autoimmola en un mercat per diners. La gent s'autoimmola per dignitat.
Per decepció en aquests moments, perquè no se'ls ha deixat una altra sortida.
Jo crec que és, la gent està disposada a jugar la vida per dignitat. I ells veuen que a Europa la gent té dignitat. Fins i tot els de baix, els de dalt tenen dignitat tot arreu, no. A Europa la gent de baix també té dignitat. No tanta com voldríem, no tanta com ens agradaria, no tanta com hem promès. La gent té dignitat. La gent té dignitat. Té dignitat.
Jo no crec que en tingui. A Sarrià sí, eh? Sí.
No. Però... I a Nou Barris també. I a Nou Barris la gent té dignitat.
Depèn. I tant, hi ha molta gent que sí que té dignitat.
Quan parles de dignitat, Miquel, dignitat.
Vida digna.
Explica'm quin és el concepte.
La vida digna.
Primer una i després l'altra, que si no, no ens entendrem.
Que els tenen en compte, que la gent té la sensació que compta. Que, escolta, que els polítics es mobilitzen perquè votin. Que els tenen en compte.
Que se senten comptats en la política.
I jo crec que a l'altra banda de la Mediterrània, exactament, a l'altra banda de la Mediterrània, segurament ens envegen també el futbol i els diners i els cotxes i tot això. Jo crec que el que ens enveja la gent de debò és la dignitat.
Mira,
perquè allà no hi ha dignitat. Per mi és aquest el model.
A l'Àfrica hi ha molta dignitat, eh? Molta dignitat.
Jo dic a l'altra banda de la Mediterrània.
Però el que ells volen...
Jo dic a l'altra banda de la Mediterrània.
Bueno, a l'altra banda... També podem parlar de la frontera sud, de tota la gent que està esperant d'entrar per la nostra frontera del sud, que d'això no en parlem.
No tirem a terra Europa, perquè Europa, entre altres coses, és un
model.
Jo estic...
O sigui, el debat que plantejava... Bueno, primer, no és absolut. O sigui, Europa són moltes coses. És el nazisme i és la il·lustració.
Sí, home,
és Beethoven i és Hitler.
Sí, home, sí.
És la pau d'Europa
i és
assassinar Argèlia i massacrar-la fa 50 anys. O sigui, tot això és Europa. O sigui, Europa són moltes coses. I a més s'ha de dir, és veritat, en l'àmbit dels drets civils i polítics, Europa és l'espai més important que existeix. Punt i a part. L'empresa colonial europea continua. I els grecs crec que la Unió Europea no els fa gaire gràcia, perquè els està tancant hospitals, baixant pensions un 80%, i, bueno, Miquel, qui s'està carregant a Europa, qui està autodemolint a Europa, és el senyor Juncker. I si Europa vol, el que dius tu, mantenir-se com el mite aquest, que és un mite i una faula, i té coses molt reals, i la tradició democràtica europea no és la dels estats, és la de les lluites democràtiques que hi ha hagut, és la dels maquis a França, és la de l'economia social de mercat, de la CDU, del constitucionalisme social de postguerra, que ja no existeix perquè se l'ha carregat la pròpia Merkel.
I ja no existeix
el programa... Bueno, s'ho està carregant el... O sigui, pregunta-li l'Europa de l'Est. Miquel, o sigui, per això està en crisi Europa. Per això hi ha tanta distància entre el politburó europeu, austeritat, seguretat, desigualtat, i no llibertat, igualtat, fraternitat. I no t'ho dic jo, que saps que opino el que opino i que soc, vaig amb cresta, jugant capitalista. T'ho diu el Rafa Poc, home, que és un portat 20 anys a Berlín i sap perfectament què és el que està passant. I aleshores no hi ha unió política, sempre ha sigut... O sigui,
esmentes un tio que té unes orelleres, però de quina manera, eh?
Bueno, Miquel, te n'esmento un altre. Per un cicle que fèiem abans que es deia denominació d'origen Europa...
Entre altres coses, prorrus. Entre altres coses, Miquel, tot el que es crida prorrus.
Miquel, ja m'explicaràs tu.
És contrari a que Angela Merkel hagi renunciat a l'os polític No, ja hagi renunciat a l'acord de l'OSCE de París del 1990.
És un senyor que escriu sistemàticament a favor de Putin.
Miquel.
No, i això és mentida.
Home,
i el defineix com un populista. Bueno, home, llegeixo cada dia.
Pues llegeixo.
Miquel i David, sisplau, escolta'm. Hem tornat a entrar en una segona part del partit d'abans i la Mònica vol parlar.
No, vull parlar. Vull ajudar el Miquel.
Si deixo, continuaran, eh?
Ajudar el Miquel amb una reflexió. A mi em va fer pensar molt quan vam fer el denominació d'origen a Europa, vam convidar a Laurent Pamuk i el relat del Pamuk explicant que ell de petit, des de la finestra de casa seva a Istanbul, veia les costes d'Europa i el somni europeu, com ell havia transitat per totes les contradiccions internes de la seva persecució, etc. I la decepció, el desengany d'aquesta Unió Europea somni mal construïda, i em deia, és que a vegades penseu que us continuen veient a la resta del món com un somni, com el projecte, però no només els turcs, sinó arreu del món hi ha un profund desengany d'aquesta Europa que nosaltres continuem, perquè ahir ho dèiem, no? L'emperador va despullat i no se n'està donant. No? Continuem vivint de la idea que és el projecte. No? I quan llegeixes a la gent que ha reflexionat sobre la Unió Europea, aquestes contradiccions de que realment no hem sabut construir-la si no és per raons econòmiques, estan en el rerefons de totes les propostes que fan ara en el llibre blanc. Perquè què estan dient en el llibre blanc? O ens ajuntem els que volem l'euro i convertim en una unitat política d'uns quants i defensem el negociat, diguéssim, el negoci negociat, o no ens en sortim, perquè aquests que estan a la perifèria, a part de l'obscenitat de que el president de l'Eurogrup insulti els països del Mediterrani dient, i no és un detall menor que el president de l'Eurogrup digui aquests que s'ho gasten amb dones i alcohol, no és un detall menor, perquè aquest senyor no l'ha triat ningú democràticament i té la fatxenderia de dir això en un Parlament que teòricament està triat per la ciutadania europea. Aleshores, aquest somni d'Europa, que és, jo hi crec, o es reconstrueix des de la base i deixa de tenir la lògica dels interessos dels estats, que en definitiva és el que està passant a Nacions Unides amb la seva inoperància a través del Consell de Seguretat de Nacions Europea, del Consell de Seguretat, li està passant igual als tractats europeus. És el mateix problema, exactament el mateix. I aleshores, el somni europeu és que ja no el veuen els que ens miren des de fora. Miquel, és que em sap molt greu perquè...
Un moment.
És així?
A veure, jo sóc molt crític amb Europa i en el moment europeu, per descomptat. Ara, si ho poses d'aquesta manera, em veig obligat a defensar-la. Perquè, clar, tu dius Pamuk. Pamuk devia fer aquestes declaracions abans del podríem dir, el cop d'estat que està donant en aquest moment Erdogan. M'imagino que en aquest moment aquest senyor hauria estar pensant, ostres, això a Europa no passa. Europa tindrà molts defectes, tindrà moltes contradiccions. No estarà a l'alçada dels seus somnis. Però, ostres, clar, Turquia semblava molt ben encarrilada i ara de sobte...
No, ell no és un defensor de Turquia.
Per això t'ho dic.
Ell diu, estimo tant Europa com l'odio. Aquesta va ser la frase literal.
Però jo vull dir que en aquest moment m'imagino que els turcs demòcrates deuen estar una mica més, vull dir, admiratius.
Però això no vol dir...
Dit això, estic d'acord amb tu i estic d'acord amb tothom. És a dir, Europa, bueno, ha arribat a un cul de sac i s'ha de reinventar.
Tu creus que n'és conscient?
I diré una cosa. Europa sempre, podríem dir, ha tingut la intenció, la tentació de construir-se sobre l'economia, que era el model anglès. Era el model anglès, més que britànic, podríem dir anglès. Escolta, això és una relació d'interessos. Però també Europa ha tingut una dimensió, si vols, poètica o, si vols, idealista. I és el que ha de salvar Europa. Europa l'ha de salvar la idea de dir nosaltres el que volem és construir la societat més justa possible. Possible. Que sempre es deixarà molt que desitjar. Però jo crec que és això. Està plovent molt. I jo no desesperaria de que Europa tregui de la seva essència aquesta idea de dir, escolta, el que caracteritza Europa Són els seus valors. És la Declaració Universal dels Drets Humans. És el que ens caracteritza.
A través de quins mecanismes ho farà? Dels lideratges o, com deia el David, de...
Les dues coses.
De l'associació.
No hi ha lideratge sense forces, sense moviments socials, i no hi ha moviments socials sense lideratges.
Sí, però què estàs vivint en aquests moments?
Jo,
com que sóc un gran fan de Merkel, crec que Merkel és un gran líder. Una gran líder. I el senyor que li ha sortit ara a la contra...
Però és que estem parlant de la Unió Europea, eh?
Sí, però Alemanya és el que mana, eh?
No, però és que veus, lidera, aquest és el problema.
És el que lidera,
és
Alemanya.
És que això que estàs dient és el problema de base.
En resum, traduït. O sigui, Europa no és un club democràtic entre països iguals.
Clar,
és
no
una
existeix.
Economia exportadora que té els seus interessos, que està manant i imposant a l'est europeu i al sud d'Europa tot el que s'ha de fer. I és veritat que no es pot comparar, però aquí hi ha hagut també cops d'estat tecnocràtics. O no s'ha canviat un govern a Itàlia sense eleccions?
David,
o no s'ha fet fora un president grec,
David,
per voler convocar...
Estàs traient un tema que ens portaria molt lluny.
Sí, però
senzillament,
deixa'm
dir que discrepo d'aquesta visió.
I ho deixem aquí.
Volia veure si et pensàvem, però David, apunta...
Si t'ho dic és perquè ja ho sabíem, però el problema precisament és aquest. A Europa, però t'ho dic perquè vegi que no ho dic jo, he fet molts debats sobre Europa i un dels últims, i més fructífer i més interessant, va començar un senyor que va dir: els dèficits del Parlament Europeu i de les institucions comunitàries són brutals. A Europa no hi ha democràcia. I el senyor Barroso no l'ha escollit ningú. Cita?
Tots estem d'acord en això.
Ramon Tremosa.
Tots estem d'acord en això. Bueno, jo estic d'acord també amb el Ramon Tremosa, cosa que no em costa gaire.
Pues el dèficit democràtic, pretendre...
Sí, clar que sí.
Però
d'aquí a dir que el nord està esclavitzant el sud i... No, això ja no estic d'acord. Ja està, deixem-ho aquí.
Mira el sud d'Europa, mira Grècia com està.
Vale.
Per què el referèndum grec es va tombar i el referèndum al Regne Unit?
Com es va tombar? Qui el va tombar? Qui el va tombar?
O sigui,
qui el va tombar, el referèndum grec?
Explica'ns d'una manera que la gent ho pugui entendre.
Per què Syriza
renuncia als seus resultats en el referèndum i per què reverteix el que li ha dit la seva opinió pública en prou d'una política del govern marcada des de Brussel·les? Explica'ns-ho perquè la gent ho pugui entendre.
Puc dir-ho curt o llarg?
Curtíssim.
Perquè no va tenir pebrots d'anar pel seu compte. Perquè no va tenir pebrots de... deixar de rebre diners d'Alemanya. Més clar, l'aigua, no t'ho puc dir més.
I per un xantatge descomunal.
No, perquè podia anar-hi.
Perquè s'accepta aquest resultat.
No va tenir valor.
O sigui, no s'accepta el resultat democràtic, un referèndum a Grècia, i s'accepta el Brexit.
Qui no l'accepta? No el van acceptar ells?
Bueno, i perquè va aparèixer un senyor que es deia Putin, que es va començar a reunir amb Tsipras...
I es van espantar.
I van dir, ai...
Cuidao,
que a qui ens donarà els quartos seran els russos. Clar, aleshores entra... Pues que el nivell de xantatge que ha tingut el poble...
No volia entrar en aquest debat, perquè no et volia entrar en aquest debat.
Però no hi podem entrar.
És interessant, perquè dius, quan estem parlant de la crisi d'Europa, també entra això. Si Europa, en comptes d'ajudar els seus membres, el que fa és enfonsar-los i hipotecar el futur, i baixar els salaris, i baixar les pensions, i tancar escoles i hospitals, Miquel. Hi ha zones de Grècia on la sanitat avui és autogestionada, no per l'Estat, sinó per metges que doblen les hores perquè arribi la sanitat.
Escolta, els problemes de Grècia no els ha creat el nord d'Europa. Els problemes de Grècia els ha creat els dirigents de dretes i d'esquerres grecs, que és una cleptocràcia. Escolta, el problema és aquest. El nord d'Europa està passant diners cada any a Grècia. I el que passa és que li està posant condicions. I aquestes condicions no agraden.
I la voracitat dels carronyaires dels fons d'inversió de molts alemanys.
Sí, home, tu pots dir mil coses.
Més que res, per una qüestió de temps...
Et fas de complexitat del taulell.
No podem entrar en el debat de què ha passat a Grècia i per què ha passat el que ha passat.
És un dels estats que estan entomant
aquests refugiats. M'he resistit tot el que he pogut.
I
és aquest mateix estat el que s'està menjant una part de la responsabilitat amb la crisi.
Però el Miquel li apuntava causes més llunyanes, d'història. La història d'aquesta tertúlia s'ha d'anar acabant.
S'està acabant.
Perquè, a més, a mi m'agradaria que el Jaume pogués llegir una cosa que volia dir, més que res, una qüestió de justícia, que tots heu parlat molt, menys ell.
He venit a hablar de mi libro.
Va, doncs venga.
I jo actuo aquesta tarda, per tant, tota la gent que està escoltant-se per la ràdio, que vingui.
Aquí, a l'Artesana.
Aquí, en el teatre, que estarem aquí, i ells no hi seran. Quedaré jo solo, ¿vale?
Si no hi haurà pallassos. Ah,
sí. Bueno, sí. Nosaltres sí que hi serem, però allà...
Bueno, però allà, però ja, en tot cas ja us trauré jo de voluntari si veig que teniu les propietats. Però bueno, res, explicau-vos que Pallassos Sense Fronteres és una espècie d'organització de pallassos, que ja ho diu el nom, però Sense Fronteres, que vam néixer gràcies a que uns nens ens van cridar perquè anéssim a Bòsnia, ens van pagar el primer viatge i des de llavors seguim anant-hi. L'any passat vam aconseguir fer 16 expedicions, 2 al Líban, 2 al Kurdistan, 5 a Grècia, 1 a Jordània, 1 a Costa d'Ivori, 1 altra a Libèria, 1 altra al Salvador, 1 altra al Nepal, i a Burkina Faso, que fem unes coses molt interessants, que estem a les CNTs, que vol dir els centres nutricionals terapèutics, que és on hi ha els nens que han passat gana, que si no tenen una estimulació per part de les seves mares, es queden una mica estrets del terrat, per dir-ho d'alguna manera. I nosaltres el que fem doncs, és fer coses amb ells i en aquests moments estem formant un equip de mares perquè faci la nostra feina. Aquest any ja en portem 5 i estem en un experiment molt interessant amb la gent de la UAP, que tenen un grup de psicòlegs de trauma, que són aquests que quan hi ha aquestes coses tan traumàtiques hi van, i estem fent un treball en el Vall de la BK, al Líban, a les escoles d'un centre de dones per veure que la valoració d'una cosa que és la resiliència. La resiliència, la nostra capacitat per enfrontar-nos en els nostres traumes psicològics. I aquesta operació la portarem enguany aquest any en marxa. I res, doncs això, que tothom que vingui cap aquí, que, no, que ja saben que jo sóc de Falset, que vaig viure aquí quan vaig vindre amb el circ aquí en el camp de futbol, i va fer un fred tremendo i, per tant, tota aquella gent que ens va ajudar l'altra vegada que poden seguir-nos ajudant aquesta vegada amb els Pallassos Sense Frontisses.
Moltes gràcies, Jaume. Abans de tancar, un parell de coses molt ràpidament. La primera, com no, agrair als tertulians d'avui. Gràcies per haver-ho fet, no deixar-se res al tinter, entrant en combat quan calia, i aportar profunditat a un debat que requereix això. Hem parlat de Síria i parlar de Síria sempre és complicat. Ja ho hem vist que hi ha molts actors implicats i s'han posat damunt de la taula. Per tant, agrair al Miquel, al David, a la Mònica i al Jaume que hagin estat aquí i ens hagin portat ni que sigui una miqueta de llum a veure què està passant i com podem actuar. Aquesta tertúlia es podria allargar, ja trobo que unes 4 hores més i encara no acabaríem, però s'ha d'acabar. Recordar, això sí, que després d'aquesta tertúlia fora tindran un vermut. A dos quarts
de vermut de Falset, boníssim.
A 6:15 de la tarda hi ha l'actuació de Tot el Poltrona i hi ha xocolatada. I a 9:15 de la nit hi ha el sopar solidari al Castell. També dir que demà diumenge el futbol, el Falset Esportiu juga contra el Bonavista, també entra en aquest cap de setmana solidari i dissabte vinent encara hi ha alguna cosa. També dir que, a part dels que heu vingut aquí, que heu començat a participar, també hi ha el sorteig de lots, la compra del vi solidari i també aquest quadre que teniu aquí al meu darrere és un quadre de Jordi Capafonts que cedeix aquest quadre i que li ha posat un preu que és de 700 euros. Si algú el vol tindre, també forma part d'aquest cap de setmana solidari. I com no menys important, els horaris dels diferents actes els podeu consultar a la web i l'Ajuntament de Falset vol agrair a totes les persones, a totes les entitats i organitzacions que han ajudat a organitzar aquest cap de setmana. Gràcies a tots. La setmana que ve recuperem l'hora del vermut normal i gràcies als que heu estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.